9 detencions i més de 300 persones identificades que acumulaven prop de 1.500 antecedents policials. Aquest és el balanç del darrer operatiu Campai que s'ha fet a l'Hospitalet i a d'altres poblacions de l'àrea metropolitana. L'operatiu té com a finalitat combatre la multireincidència i es du a terme conjuntament entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest balanç d'aquest operatiu Campai que es va desplegar el passat divendres a la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. La cooperativa d'habitatge Les Juntes ha rebut la medalla de bronze als World Habitat Awards 2026, uns premis que reconeixen a diverses iniciatives relacionades amb l'habitatge d'arreu del món. El reconeixement posa en valor el treball que realitza la cooperativa per garantir el dret a un habitatge digne i accessible a través de l'organització comunitària i la propietat col·lectiva. L'Hospitalet acull la primera edició de Drag Me Baby, una jornada dedicada a reivindicar l'art drag i a recordar la importància dels espais segurs per a les persones de la comunitat LGTBIQ+. Ha tingut lloc aquest cap de setmana a l'Espai Planta 1 i ha comptat amb debats, tallers, una exposició col·lectiva i una mostra d'artistes que han pujat per primera vegada a l'escenari per compartir els seus personatges. I en esports ens centrarem en l'OSPI, que segueix sense guanyar en aquest 2026. L'equip de Cristian Gómez no ha pogut passar de l'empat a 0 aquest cap de setmana contra el Mollerussa.
És una situació que no és, vamos, que no és dramàtica, però sí que llevamos 4 partits sin ganar i l'obligació és ganar cada partit i quan no lo consigues, pues és difícil.
L'operatiu policial Campai desplegat a l'Hospitalet el passat divendres per combatre la multireincidència va acabar amb 9 detencions. El dispositiu de Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Urbana va identificar 343 persones que acumulaven prop de 1.500 antecedents policials. En el transcurs de l'operatiu es va investigar una persona per a un delicte d'apropiació indeguda i es van dur a terme 7 inspeccions en establiments com joieries, supermercats, perruqueries i locutoris on es van aixecar nombrosos actes sancionadors. També es van practicar intervencions en bars. En un d'aquests es va constatar que es permetien jocs amb apostes.
Mossos, Guàrdia Urbana i Policia Nacional intervenen en un supermercat sospitós d'irregularitats. Dins hi troben menjar caducat, venda de tabac sense llicència i treballadors sense papers. És una de les tasques principals que s'han dut a terme en el darrer operatiu Campai que ha abastat tota l'àrea metropolitana. A l'Hospitalet, uns 90 agents s'han desplegat en diverses intervencions, com actuacions contra narcopisos, controls de patinets i detencions de delinqüents multireincidents.
Els objectius principals és fer una saturació de l'espai públic, tant amb patrulles uniformades com amb patrulles de paisà. El que nosaltres busquem sobretot és que se'ns vegi, donar aquesta sensació de seguretat. També combinem aquest patrullatge, aquesta saturació, amb entrades administratives, amb l'objectiu de detectar irregularitats en aquests establiments des de la vessant de seguretat ciutadana. I finalment, el que també volem és la prevenció del delicte, és a dir, identificar aquelles persones que siguin delinqüents actius amb risc de persistència.
Un altre dels punts calents de l'operació són parades de metro com la de Collblanc. Els Mossos han identificat usuaris que portaven droga i delinqüents multireincidents. Aquest protocol s'ha repetit en bona part de la zona nord de l'Hospitalet.
Més concretament aquí a l'Hospitalet, el que farem especial incís en els barris de Collblanc, Torrassa, Les Planes, Florida i Pubilla Cases, amb especial atenció als nodes de transport, això sobretot és el que farem a la tarda, i de cara més a la nit, especial atenció a la zona d'oci nocturn, a l'hora de controlar doncs, tots aquells establiments que puguin tenir irregularitats en l'àmbit de la seguretat ciutadana.
És el 9è operatiu Campai que es desplega en l'àmbit metropolità des de l'abril del 2025.
Els Mossos d'Esquadra ja han detingut a un home de 22 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona en un local ocupat del carrer Santana, al barri del centre. La propietat on van passar els fets va ordenar el passat divendres tapiar les finestres i les portes de les antigues oficines.
Aquest matí, les persones que ocupaven les antigues oficines de la ferreteria del carrer Santana 15 anaven traient les seves pertinences del local. La propietat va ordenar divendres a la tarda tapiar les finestres i portes de les antigues oficines. A l'interior, a les dues naus industrials, ara no hi viu ningú i durant el matí operaris s'anaven tapant portes i finestres per assegurar-se que ningú torni a entrar. D'aquesta manera podia acabar l'ocupació conflictiva que han patit els veïns del carrer Santa Anna 15 durant gairebé 3 anys i que ha tingut el capítol més tràgic el passat dijous amb la mort violenta d'una dona de 19 anys a l'entrada d'una de les naus ocupades. Els veïns, que han estat testimonis de tot el que ha passat en aquest temps, afirmen que es podria haver evitat aquesta mort i critiquen que no hagin estat escoltats en tot aquest temps.
No ens han fet cas, no han volgut prendre les mesures que se tenien que haver prendre en el seu moment per evitar que això es passés. I malauradament, com en moltes coses que en aquesta vida, fins que no hi ha sang, ara tot són correcuites. Les correcuites fa 2 anys i 8 mesos que la saben.
Los vecinos que llevamos años avisando de esto, los cuales nos hemos sentido engañados y nada escuchados, ni desde el a nivel ayuntamiento ni a nivel seguridad. Ahora lo que vemos es, un poco de luz, pero con grises, todavía con mucho miedo de lo que ha pasado. Han sido más de 2 años con mucho miedo, muchas llamadas a emergencias sin tener una respuesta hasta que ha pasado lo que ha tenido que pasar.
Sobre la mort violenta, els Mossos d'Esquadra van informar divendres a la nit que havien detingut el presumpte autor del crim. És un jove de 22 anys que va ser capturat a Barcelona. La policia investiga quina relació hi havia entre el detingut i la jove de 19 anys.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, vol que el ple municipal d'aquest mes de gener, que tindrà lloc demà a la tarda, se'n faci ressò del caos de Renfe i Rodalies i ho farà amb una moció d'urgència que haurà de ser admesa a tràmit amb una votació prèvia. Segons els republicans, la situació de la mobilitat en tren a Catalunya és inadmissible i consideren que l'alcalde David Quirós s'hauria de sumar a les peticions de dimissió del ministre de Transports, Òscar Puente, i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, malgrat siguin del seu mateix partit polític. El portaveu Jaume Graells ha reclamat que l'Ajuntament exigeixi a Renfe i a DIF que garanteixi el manteniment dels trams de vies i el seu entorn també a l'Hospitalet i que solucionin incompliments com el soterrament de les vies i mancances com els ascensors de les estacions, entre d'altres.
Tenim dues estacions obsoletes, els ascensors dies i dies sense funcionar, les escales mecàniques dies i dies sense funcionar, els ponts del Gornal Bellvitge que fan vergonya, que estan que es cauen. Qualsevol dia tindrem algun problema amb els ponts. Ja ho vam denunciar, vam convocar també, vam fer una roda de premsa on hi ha els ponts oxidats. Tot això s'ha de revisar i sobretot dignitat, ens mereixem dignitat.
El grup municipal del Partit Popular presentarà fins a 5 mocions en el ple de demà. Entre d'altres, denunciarà l'incivisme a l'entorn del carrer Madeu Terner i també reclamarà que l'Ajuntament torni a notificar a les llars el calendari anual de tributs, tal com s'havia fet fins ara.
El grup municipal del Partit Popular proposa que l'Hospitalet decreti el 12 de febrer, dia de Santa Eulàlia i patrona de la ciutat, com a festiu local. Una manera de reivindicar les arrels de la ciutat i deixar de celebrar el Dia de la Mercè, patrona de Barcelona. Una segona moció demana la creació d'una escola jurídica municipal per a la ciutadania, degut a que hi ha molts veïns i veïnes que no se'n surten amb els tràmits administratius per manca de coneixements. Una tercera moció denuncia incivisme a l'entorn del camp municipal de futbol de Santa Eulàlia, entre els carrers d'Amadeu Torner i Aprestadora.
Eliminar aquesta piràmide perquè no té cap ús, que no serveix per res, més enllà per molestar i crear situacions d'incivisme i seguretat, que respectin les places d'aparcament i, sobretot, molt important, també que es compleixin les ordenances de civisme, de sorolls i respecte al tema del compliment dels horaris del camp de futbol.
Els populars també reclamen que l'Ajuntament torni a enviar a les llars la carta del contribuent.
Positiu el fet que totes les famílies puguin tenir el seu calendari previst per fer els seus càlculs econòmics durant tot l'any i, per tant, jo crec que és una mesura positiva per informar i intentar ajudar aquestes famílies a tramitar millor la seva economia familiar.
Per últim, el PP proposa que l'Ajuntament implementi publicitat institucional als quioscos de la ciutat, que encara queden oberts, i d'aquesta manera donar-los suport econòmic.
Acaba amb les festes clandestines de la nau industrial del carrer de Pau Casals i sol·licitar ajudes per a les comunitats de propietaris per adequar les instal·lacions de baixa tensió. Aquestes són dues de les tres mocions que presentarà el grup municipal de Vox al ple de demà.
El grup municipal de Vox reclama que es prenguin mesures per acabar amb les festes clandestines de la nau industrial del carrer de Pau Casals 140 i que es garanteixi el descans dels veïns de l'entorn. Demanen que s'insti el propietari a iniciar el procés judicial per desallotjar la nau i que la Guàrdia Urbana i els Mossos actuïn per impedir les festes rave que s'hi fan.
Que duren hasta 20-24 hores de duració estas fiestas, evidentemente con la música a todo volumen. De hecho, hemos recibido quejas desde los bloques de los vecinos de Bellvitge, que están aquí próximos, pero no colindantes, desde luego. Y además denuncian también, cómo no, en todo este tipo de fiestas hay consumo y tráfico de sustancias, de drogas.
D'altra banda, sol·liciten ajudes per a les comunitats de propietaris per adequar les instal·lacions de baixa tensió per evitar incendis i talls de llum.
Tanto con apoyo técnico como con una posible línea de subvenciones para actualizar las instalaciones que evidentemente en muchos bloques del parque de viviendas tan envejecido que tenemos en Hospitalet están obsoletas.
Des de Vox també demanen declarar l'Hospitalet ciutat lliure de matrimonis forçats.
La cooperativa d'habitatges Les Juntes ha estat guardonada als World Habitat Awards 2026, uns premis que reconeixen a diverses iniciatives relacionades amb l'habitatge arreu del món. El projecte hospitalenc, que s'ha endut la medalla de bronze, està reconegut entre 25 solucions innovadores que han arribat a la fase final d'aquest concurs en un acte celebrat a Leicester, al Regne Unit. El reconeixement posa en valor el treball que realitza la cooperativa per garantir el dret a un habitatge digne i accessible a través de l'organització comunitària i també la propietat col·lectiva. El model de les Juntes consisteix en adquirir pisos ja construïts, propietat de bancs i fons d'inversió per cooperativitzar-ne el seu ús. Des de l'any 2023, la cooperativa ha recuperat 8 habitatges, assegurant una llar a 30 persones, 10 de les quals són menors, i compta actualment amb 50 sòcies. L'Hospitalet ha acollit la primera edició de Drag Me Baby, una jornada dedicada a reivindicar l'art drag i a recordar la importància dels espais segurs de les persones de la comunitat LGTBIQ+. Ha tingut lloc aquest cap de setmana a l'espai Planta 1.
No se tolera homofòbies, transfòbies, racisme...
A la puta calle!
A la puta calle!
Així començava la mostra d'artistes drag en el marc de la jornada Drag Me Baby, que ha reunit al voltant de 50 persones a l'espai Planta 1 d'Hospitalet amb l'objectiu de visibilitzar i celebrar la cultura travesti.
Queremos hacer un lugar para mariconear, un evento que fuera totalmente para concienciar, para dar información, para visibilizar el arte drag king.
La primera edició d'aquesta trobada ha posat el focus en els drag kings, una figura que ha crescut durant els últims anys, però que encara no té tant reconeixement com les drag queens.
El drag king se hace usualmente desde cuerpo leído como femenino, y más que nada es como cuestionarnos la masculinidad, también hablar de nuestros traumas, de nuestras experiencias, y eso es una expresión de cosas que hemos vivido.
Té un caire molt polític i un caire reivindicatiu que potser les drag queens han perdut una mica, pel tema de programes, de televisió o coses que m'hi han fet que siguin com més mainstream i perdre una miqueta el focus del que importa realment políticament parlant.
La jornada, que ha comptat amb debats, tallers i una exposició col·lectiva, ha culminat amb les actuacions d'artistes que han pujat per primera vegada a l'escenari per compartir els seus personatges amb el públic i per seguir ocupant l'espai que tant els ha costat aconseguir.
Estar aquí i performar ja és polític. El que la d'extrema dreta vol és que ens tornem una altra vegada a un lloc on que no en tornarem mai ja. O sigui, hemos venido para quedarnos, cariño.
Somos la resistencia, somos la España que Vox teme, que odia, y yo creo que hoy más que nunca es necesario que personas queer ocupen espacios, se muestren. Tenemos que salir, hablar, gritar y mostrarnos.
Així ho han fet aquest dissabte i ho tornaran a fer durant la pròxima edició de Drag Me Baby, que tot i que no té data confirmada, preveuen que se celebrarà la tardor.
Avui s'ha fet públic que el passat desembre va morir l'hospitalenc Jorge Juan Sánchez a l'edat de 71 anys. Va ser un dels viatgers més prolífics del món, amb 7 voltes al món a les seves esquenes.
Jorge Juan Sánchez García va trepitjar tots els països del planeta sent el segon ciutadà espanyol en aconseguir-ho, una afició per viatjar que li va permetre escriure una quarantena de llibres. L'hospitalenc va saltar a les portades l'any 1988, quan va ser detingut a l'Afganistan i acusat d'espionatge pels talibans. Només la intervenció del president espanyol Felipe González i de l'ambaixador de l'ONU, Inocencio Arias, va permetre el seu alliberament després de setmanes de tensió. A l'hora de viatjar sempre recomanava estalviar al màxim.
Comprando siempre los billetes más baratos, hago autostop, camino, utilizo los trenes, en fin, evito los aviones al máximo. Y luego para comer voy a los mercadillos o yo mismo me preparo la comida. Con esto estiro más mi dinero y me alcanza para viajar más.
Jorge Juan Sánchez García parlava 6 idiomes, vivia entre l'Hospitalet i Sibèria, viatjava amb l'equipatge just i es guanyava la vida com fos, buscador d'or, guia turístic, extra de cinema o fins i tot Santa Claus a Honolulu. Però sempre tornava al mateix lloc. Com ell mateix deia, el seu recés de pau era l'Hospitalet.
Andrés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem un dilluns més parlant de l'OSPI, en aquest cas que porta 4 partits que no guanya.
Sí, 4 partits sense guanyar, 2 punts només dels últims 12 possibles pel conjunt de Cristian Gómez i aquest diumenge ahir empat a 0 contra el Mollerussa. En un partit gris, en un partit espès per part de l'OSPI, sí que és cert que a mesura que van passar els minuts va tenir una miqueta més de presència, però realment no va tenir el seu dia al centre d'esport l'Hospitalet i en canvi el Mollerussa, doncs, va tenir ocasions clares, i aquesta és la primera que va tenir el conjunt visitant. Aquesta és la segona, també a la primera part, en aquest cas aturada per Adrià Liaga, pel porter del centre d'esport l'Hospitalet, i un OSPI que a mesura que van passar els minuts va tenir una miqueta més de control de pilota, va tenir una miqueta més de control del joc, però de totes formes no va tenir ocasions molt, molt clares. Aquesta de Flavio, per exemple, va ser una de les poques aproximacions de l'OSPI a la primera meitat. Aquesta també de Carlos Martínez ja a la segona part també va ser una ocasió de l'OSPI, però, insistim, sense inquietant accés a la porteria del Mollerussa, i en canvi sí que va tenir aquestes ocasions molt més clares al conjunt visitant i, novament, en aquesta última ja el temps afegit aturada per Adrià Aliaga. 0-0, l'OSPI continua en play-off, ara a 5 punts del líder.
No nos acaba de salir nada, estamos un poco bloqueados. Nos cuesta, a mí también me cuesta ayudarles en este momento y bueno, es lo que hablamos siempre, que cuando estás en ese punto pues todo te sale mal, tenemos pérdidas que nos han generado 3 contras que se han plantado delante del portero, cuando hemos llegado arriba pues nos ha costado también como las últimas semanas y es un cúmulo de cosas que hace que estemos inseguros.
A tercera FEB de bàsquet, victòria molt important del Sandà CB l'Hospitalet, que es va endur el triomf contra un rival directe, el CB Tarragona, per 82-78. Va guanyar el conjunt d'Òscar Navarro, del tècnic del Sandà CB l'Hospitalet. Amb aquesta victòria eren dos equips que arribaven com a co-líders empatats. Ara, amb aquest triomf, l'OSPI segueix en aquesta posició de co-líder, ara només empatat amb el Mollerussa, en aquesta tercera FEB. Molt bon partit de l'OSPI, també bon partit del Tarragona, va ser un partit amb molt bon ambient, un partit espectacular, en el qual finalment es va endur el duel al conjunt de casa nostra, al conjunt del CB l'Hospitalet. Destacar Anil Baqués, amb 23 punts i 33 de valoració, també Gerard Sevillano, 17 punts i 18 de valoració, van ser els dos millors jugadors d'un Sant de CB l'Hospitalet, que, insistim, ara és co-líder empatat només amb el Mollerussa.
Estic molt content perquè crec que hem fet un partit molt, 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 molt seriós, amb molt ofici, davant d'un equip molt difícil per nosaltres, molt físic, està molt ben treballat. Crec que és molt important no fallar partits que no toquin. De moment som dels únics dels 3 de dalt que no hem perdut partits que no tocaven. Els hem pogut perdre. Crec que l'equip és molt conscient de la importància de donar-li el valor a cada setmana.
I també en aquesta tercera FEP, a l'altre grup, el grup CB, derrota del Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala, que no va poder fer res davant de l'Es Castell, el conjunt entrenat per l'hospitalenc Raúl Jodra, un dels favorits, sens dubte, d'aquest grup, i que doncs, va passar per sobre del Tecla Sala, tot i que la primera part va ser bastant més igualada. Sí que va aguantar els dos primers quarts el conjunt de Cristian Gómez, però sí que a partir del tercer període doncs, ja no va poder fer res per intentar mantenir-se dins del partit. Rubén Fernández, 13 punts, va ser el millor jugador del Tecla Sala, un conjunt, el Tecla Sala, que continua, això sí, fora del descens de la tercera fet. I acabem els esports amb una nova victòria del Club Tenis Taula a l'Hospitalet, que d'aquesta forma acaba en triomf la primera volta de la Lliga i acaba també fora del descens el conjunt d'Òscar Gallego. Tenia un partit molt important davant del Burgos, el Burgos era l'últim classificat, de moment encara sense puntuar, i un triomf doncs, feia eliminava, entre cometes, el Burgos com a un dels rivals per evitar el descens. Ho va aconseguir, 2-4 va guanyar l'equip d'Òscar Gallego, que ara suma 9 punts i, per tant, doncs, està fora del descens, amb 3 punts d'avantatge sobre l'Escala, que és qui marca la posició de descens, i 9 davant del Burgos, que és, com dèiem, últim classificat. Victòria molt important del Club Tenis Taula a l'Hospitalet per acabar aquesta primera volta.
Doncs tot això i més, com sempre, l'Hospitalet en joc aquesta tarda. Gràcies, Andrés, i que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Montse.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. 9 detencions i més de 300 persones identificades que acumulaven prop de 1.500 antecedents policials. Aquest és el balanç del darrer operatiu Campai que s'ha fet a l'Hospitalet i a d'altres poblacions de l'àrea metropolitana. L'operatiu té com a finalitat combatre la multireincidència i es dot a terme conjuntament entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana. La cooperativa d'habitatge Les Juntes ha rebut la medalla de bronze als World Habitat Awards 2026, uns premis que reconeixen a diverses iniciatives relacionades amb l'habitatge arreu del món. El reconeixement posa en valor el treball que realitza la cooperativa per garantir el dret a un habitatge digne i accessible a través de l'organització comunitària i la propietat col·lectiva. L'Hospitalet acull la primera edició del Drag Me Baby, una jornada dedicada a reivindicar l'art drag i a recordar la importància dels espais segurs per a les persones de la comunitat LGTBIQ+. Ha tingut lloc aquest cap de setmana a l'espai Planta 1 i ha comptat amb debats, tallers, una exposició col·lectiva i una mostra d'artistes que han pujat per primera vegada a l'escenari per compartir els seus personatges. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.